I ara tenim a Marisa Saavedra, ella és diputada nacional d'Unides Podem per la província de Castelló. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Molta feina al Congrés, però a voltes, a no ser que ho abordem des d'ací, se parla menys de les coses que s'aproven que de les coses que passen allí en plan pati de col·latge a voltes, eh?
Sí.
Diputada.
Pues sí, sí, per desgràcia estem en un temps en el que la política, bueno, hi ha alguns que estan fent un esforç important per desprestigiar-la i per generar desafecció de la política. I bueno, pues això passa, bueno, també amb l'ajuda de molts mitjans de comunicació que, com tu dius, pues se parla més de la bronca, del soroll, de l'insult. La dreta i l'ultradreta, conforme més insulten i més barbarites diuen, més micròfons tenen, més tertulianos, però moltes vegades pues la tasca seriosa, la tasca realment que millora la vida de la gent o que facilita les coses i que solventa la política, que soluciona problemes, resulta que queda amagada baix del soroll. I s'està generant pues esta desafecció de la política, que és molt nefasta per a la democràcia, perquè resulta que el treball que fem seriós i que està realment ajudant en una situació de crisi pues molt dura per a moltíssima gent i per a moltes empreses, pues estem treballant molt per aminorar, no?, l'impacte en la ciutadania, però això passa desapercebut, no pareix notícia.
Per exemple, si parlem de les coses que s'han fet realitat, com per exemple aquesta cotització de les treballadores de la llar que no mai l'havien aconseguida.
Sí, sí. Bueno, pues això, són d'estos avanços de país. Portaven ja en una... Esto es una la ratificació d'un conveni de la OIT, l'Organització Internacional del Treball, que estava pendent de ratificació des de 2011. Pensem, aquest és el primer govern de coalició, la ministra de Treball en concret se va prendre de manera molt seriosa això que és, té que veure en els drets laborals de les dones, perquè són pràcticament tot dones, que treballen a la llar. Era una reivindicació històrica d'aquest col·lectiu, pues perquè puguen, parlant ràpid, que puguen tindre dret a l'atur, al paro, a la prestació de paro, a jubilació, a baixes, i bueno, que tinguin un tractament de la Seguretat Social, que s'acollisquen al règim general de la Seguretat Social. Això és una qüestió importantíssima en l'avanç de drets laborals.
Dades d'ocupació, hem parlat poc, tenim a la ministra que ha fet una gran llavor i pareix que no s'hagi tingut massa en compte. És de veres que Yolanda Díaz ahir ho ha treballat molt i s'ha parlat ben poc. I també algo que em pareix molt important, perquè després abordarem el que van ser les eleccions d'este cap de setmana, que està tot el món pendent d'ells, de la supressió del vot robat.
Sí, esto també va ser una cosa de molta celebració de l'últim ple que van tindre. Pues bueno, era una reivindicació d'espanyols i espanyoles que estan a l'estranger. Pensem que molts d'ells, jovens i jovens exiliats econòmics, podem dir, de l'anterior crisi, la crisi del 2008, moltíssima gent jove així del nostre país, jove i no tan jove, no? Però una situació de precarietat terrible, i és gent a la que, a més, se li va dificultar de manera extrema el vot a l'estranger, de manera que se va reduir molt aquesta possibilitat de participar en unes eleccions, i això és un element, com diríem, un dret bàsic de ciutadania. I bueno, pues era una reivindicació de fa molts anys, efectivament, que aquest govern s'ha pres seriosament i en canviar la normativa, el que es diu el voto rogado, que es pot dir robado, no?, que era una dificultat que se li posava al voto, però bueno, s'han agilitzat els tràmits, han allargat els terminis, ha facilitat que se puguen descarregar els vots, per a que tot tinga, des de luego, les garanties jurídiques, òbviament, però que la gent pugui exercir el seu dret a vot sense que li costi moltíssim, sense que se tinga que desplaçar a l'altra part del país on viu, etcètera, no? De manera que són avanços importants. I, bueno, tu m'has preguntat abans per parlar del tema de les dades d'ocupació. Està passant quasi sense pena ni glòria, anem a dir, no? Una situació que és molt positiva per al país, perquè gràcies a la reforma laboral a la que se va oposar, des de luego, la dreta que parla tant de la gent treballadora i de l'Espanya que madruga, pues gràcies a aquesta reforma laboral estem aconseguint que ja estem per baix en aquest país dels 3 milions d'aturats i d'aturades, direm, són molts, però resulta que això era impensable. Això és de molt abans de la crisi del 2008, i tenim ja més de 20 milions de persones cotitzant, una data també que és històrica en el nostre país, mai havien tingut a tanta gent, i s'estan reconvertint la majoria dels contractes temporals i contractes d'obra i serveis a contractes indefinits, de manera que la temporalitat queda molt acotada a quan és imprescindible. No? Mm. De manera que estem parlant de moltíssima gent, moltíssimes famílies que s'estan beneficiant de tindre un treball més estable, que genera drets, que genera antiguitat, etc. I això són dades importantíssimes com a país i que es deuen a aquest govern de coalició i en concret a aquesta ministra de Treball.
Sin embargo, este cap de setmana n'hi ha eleccions a Andalusia i mire què li sembla a vostè este titular que vaig a donar-li. El PP guanya les eleccions a Andalusia amb una majoria absoluta. Ciutadans es queda fora del Parlament andalús. El PSOE registra el seu pitjor resultat de iVox. No és clau per a la governalitat, però a vostès ni es nomenen.
Ja, bueno, ha sigut la norma en aquesta campanya. Jo, evidentment, l'he seguit molt prop, anem a dir, i seguint tots els mitjans, i Unides Podem, en este cas era Por Andalucía, no?, que era la marca que agrupava tota l'esquerra, excepte Adelante Andalucía, que no va voler afegir-se, pues estaven absolutament desapareguts. Ha sigut una vergonya, perquè, bueno, no cal dir, no?, en totes les tertúlies, en els reculls que se fan als telediaris, en tots els mitjans, i, bueno, el dia de reflexió circulava, no?, la foto en Twitter, la foto on estava Moreno Bonilla, el dia de reflexió, triomfante ja, pues, en totes les portades de tots els diaris. Estem parlant d'una situació molt difícil on realment, a veure, amb el concurs de la majoria dels mitjans de comunicació, en molts casos, en subvencions molt sucoses, no?, per part de governs autonòmics, passa el mateix en la Comunitat de Madrid, es troben que la dreta té tota la campanya gratis total. I estem parlant d'una qüestió molt greu, més enllà que ara parlarem d'alguna altra qüestió, de les errades nostres, sempre hem de parlar d'això. I sempre hi ha que fer una reflexió. Però estem parlant de que els logros de les coses que s'aconseguissin gràcies al govern de coalició queden invisibilitzats, I, per altra banda, els mitjans tapen absolutament tota la corrupció, les pràctiques nefastes de la dreta, del govern, en aquest cas de Moreno Bonilla, que va, per exemple, despedir a més de 8.000 sanitaris, no? Però, a més, és que Moreno Bonilla, havent votat en contra de la reforma laboral, després s'ha atribuït les millores en l'ocupació, que evidentment ha afectat també a Andalusia, la millora en l'ocupació.
Però dones compte, sent un feudo, com ha sigut sempre d'esquerres, Andalusia, socialista, d'Izquierda Unida, ojo, passa de tindre 23 escons a tindre 58, més de la majoria absoluta. I Unides Podem, en aquesta divisió,
clar,
perd 10 escons.
Sí.
Perquè pensem que Podemos... Adelante Andalucía està format per Podemos, Esquerra Unida, Más País, Alianza Verde.
Esto es por Andalucía, ¿no? Adelante Andalucía.
Equo i Iniciativa por el Pueblo Andaluz. Només ne trau 5 i Adelante Andalucía ne trau 2.
Sí.
Però quan anaven junts en van traure 17.
Sí, i la traslacció, que l'estudi que s'ha fet és que si anarem a anar junts ara, pues tindrien 14, tindríem els mateixos pràcticament que Vox, però resulta que l'han dividit, se'ns ha penalitzat i són 5 i 2. Estem en una situació que és molt dolenta, que més enllà de tota la manipulació mediàtica, el que t'he dit, i la invisibilització a la que ens han somès els mitjans, que evidentment no volien que tinguérem un bon resultat, més enllà d'això, ens ha penalitzat l'anar separat. L'haver fet una fórmula que efectivament és d'unitat de moltes forces polítiques, tu les has nomenades, massa d'última hora, de pressa i corrents. I la gent moltes vegades m'ha dit, moltíssima gent, de cridar, oye, però entonces Podemos que apoya aquesta o l'altra. I això no se pot donar. I per desgràcia, bueno, això el que ens fa és espentar-nos per fer les coses millor. Les fórmules d'unitat de tota l'esquerra, de maximitzar totes les forces que estem per l'avanç, de les millores de les condicions de vida de la gent, tenim que unir forces. No podem permetre-nos en este panorama fins i tot mediàtic i judicial en molts casos de criminalització, no podem permetre-nos anar per separat. De manera que claríssimament i s'aposta en este cas de Yolanda Díaz, no? Que a la que nosaltres li donem suport, a nivell estatal i en totes les comunitats autònomes, ha de ser per sumar les forces progressistes que volen defensar la democràcia, que volen defensar els drets laborals. Estem fent molta feina per defensar la gent en una situació de crisi, que, clar, este país ve de passar a patir una pandèmia a una guerra en Europa. Ara la situació de preus, que bueno, tot el món sap que la inflació és un destrossa a governs. I per desgràcia, des d'aquí aquí la dreta, en el suport que jo dia mediàtic, pues mira, té la virtut, anem a dir, molt entrecomillada, d'atribuir-se les millores del govern de coalició, però de que les conseqüències negatives d'una crisi se'ls està menjant el govern.
El Partit Popular central, ha sigut capaç, no?, de reagrupar tota la dreta. De fet, Vox el que ha fet ha sigut pujar tres escons. Vox n'ha pujat de dos escons. I el Partit Popular, bueno, 23 escons més.
Sí.
Cosa que el Partit Socialista ha baixat i l'esquerra està molt...
desmobilitzada, sí. Si n'hi ha una situació de
perquè,
desmobilització.
Si ha despedit el Partit Popular Moreno Bonilla 8.000 sanitaris en 8.000 famílies, que això ha sigut aixina, per què ha tret aquesta majoria absoluta?
Pensem...
És dir, ahir haurà sumat, ja no és llevant que els mitjans de comunicació l'han posat en valor i no han tret a les carres, sinó si realment ha fet aquests 8.000 despidos,
se
li ha castigat?
Aquesta és la qüestió, perquè realment pensé que durant la campanya d'algú mobilitzacions en defensa de la sanitat pública, que no han existit en els mitjans, però és més, se van manifestar davant del Ministeri de Sanitat, quan resulta que és una competència transferida i la catàstrofe sanitària i a Andalusia ha sigut el senyor Moreno Bonilla, com a Ayuso és la que ha fet la catàstrofe sanitària.
Els dos en majoria absoluta.
Claro.
Tant en Madrid com en Andalusia.
Culpant absolutament de les coses negatives al govern central, quan Moreno Bonilla, per exemple, va deixar de gastar milions de transferència que va fer el govern central a Andalusia per a gestió de la crisi. Per exemple, ho va deixar sense gastar. Però bueno, pues tenen en aquest concurs mediàtic el que estaven dient de realment pues endossar les conseqüències negatives de la crisi al govern central i quedar-se ells, bueno, pues ells estaven tot el dia en les portades i tenim un que segons els mitjans és molt educat, és molt moderat, és molt ben vestit, és molt somrient i bueno, pues tot el món sap el que han fet, per exemple, o el que han dit els mitjans de comunicació pues, del nostre, de Pablo Iglesias, per fer una miqueta i sa traslació de que una persona que ha lluitat pels drets laborals, pels drets de les persones, que si està no sé com, que si és enfadado, que si la coleta, que si el tal, i el tirar per terra. Tot això i sa feina la fan els mitjans molt bé. Però més enllà d'això, és de veres que hi ha hagut una desmobilització de l'esquerra que s'ha quedat a sa casa i això no té...
Moreno Bonilla s'ha passat tot el temps dient no, se n'aneu a la playa, aneu i votem.
Claro.
I, sin embargo, n'hi ha hagut menys participació, que hi ha hagut en 3 punts la participació, però n'hi ha hagut més abstenció.
Sí,
i és que l'esquerra no ha sabut mobilitzar els seus votants.
No. Això ha sigut aixina. L'esquerra s'ha quedat a casa en molts casos, ha pensat que no servia res el seu vot, que ja estava tot el país venut.
Però sobretot per la quantitat de rinyes internes dins de l'esquerra.
Les enquestes ja diuen que estava tot perdut i això desanima la gent, però més enllà d'això, jo te comentava abans, nosaltres hem de fer un esforç, i evidentment això no ens té que tornar a passar, de treballar-nos i sa unitat, i sa unitat de les forces d'esquerres en més temps, de millor manera, i realment mostrar i sa unitat de la gent que volem que la gent tinga una vida millor de les forces polítiques. I així faríem molt bé de defensar. Així al País Valencià tenim el govern del Botànic, que bueno, pues, també pot córrer perill, i això ens fa pensar el que acaba de passar. I tenim un govern del Botànic que ha fet un treball immens després de tota la corrupció del Partit Popular. Superada aquesta corrupció, ha fet un treball immens
però, diputada,
en temes de drets socials, en temes de democràcia.
Però me ho posa en bandeja.
I està tot en perill.
Me posa en bandeja. Podem reclamar més diàleg en el Botànic davant de la imputació d'Oltras, que això és un altre titular.
Sí, és a dir,
és que quan algú... té que assumir les conseqüències. És que tenim un altre titular este matí, avui, a primera hora. Que on podem reclamar més diàleg, perquè així n'hi ha una imputació de Mònica Oltra. És que comprèn, és dir, al final l'esquerra demana dimissions quan veu irregularitats, però a lo millor no respon de la mateixa manera després. Sí. I l'esquerra se desmotiva.
Sí, aquí evidentment nosaltres el que estem plantejant a nivell de govern autonòmic és que hi hagi efectivament diàleg i una estratègia comuna. El que no vol dir és que nosaltres donem per sentat que la senyora Oltra tinga que dimitir o en tot cas siga culpable del que se l'està acusat. Aquí jo veig un clar, vaig a ser molt clara, dient-lo, de l'ofer, de persecució judicial, perquè jo crec que tot el món que ha pogut llegir l'escrit del jutge, el que diu és que, clar, diu que no n'hi ha proves, que n'hi ha indicis, i diu que el fet que entretxe testimonis de treballadors i treballadores eren tan semblants, explicant la realitat, que això feia pensar que no és de veres, que estava orquestat. Evidentment, se pot pensar, quan molts treballadors estan manifestant el mateix, és que això és la realitat. I és que la senyora Oltra no té res, no és culpable ni té res que veure en el tema del que el seu ex sigui un abusador. Però, bueno, això efectivament té una utilització molt sucosa per a la dreta. Sabem el poder judicial aquesta jugant així, jo ho dic en totes les paraules, perquè ho hem patit nosaltres també, i sabem que tants titulars i tota l'atenció que ha rebut estos dies la senyora Mònica Oltra, pues, han sabut també la imputació i les acusacions a Mariano Rajoy per tot el tema de la persecució als catalans, a l'independentisme, quan l'han cridat des d'Andorra per a declarar per pràctiques brutes d'esta policia patriòtica. Tot això no hi ha posat. Tot l'escàndol de les mascaretes de Madrid, tot el món sap on acabaran. I és que ja, bueno, ja s'ha acabat, ha desaparegut. El germà de la senyora Ayuso ha desaparegut, ningú l'hem vist la cara, ni tan sols. Quan tenim tots els dies a qualsevol acusació de la niñera, d'aquell o l'altre, estan en totes les portades. Ningú parla ja de l'escàndol de les mascaretes, de les comissions milionàries quan s'estava morint la gent. Ningú parla ni molt, ni pensa en fer-ho, ja de la responsabilitat d'Ayuso, per exemple, en la mort de la gent major, perquè va prohibir que se'ls portara als hospitals. Estem parlant de que este és l'ambient que tenim, mediàtic, polític, judicial. Entonces, bueno, davant d'això, efectivament, nosaltres faríem bé, i jo crec que requerim una estratègia d'unitat per defensar aquí un govern del Botànic que ha suposat un avanç importantíssim en drets de la gent, en recuperació de sanitat privatitzada, en drets d'habitatge, en prestacions socials, en enfortiment dels serveis socials, en molts drets i en aprofundiment democràtic, que tenim un govern que era podrit del Partit Popular, on estan tots a la presó, pràcticament. Bueno, també parlem d'alguns que s'han mort, que ningú parla dels morts que han hagut en aquestes coses de manera casual. Però, bueno, tenim una situació que tenim judicial, per desgràcia, pues, per això el PP està evitant com es diu, la renovació del Consell General del Poder Judicial. Bueno, estan en rebel·lia front a la Constitució. Fa 3 anys que se nega a renovar el Poder Judicial perquè són els jutges, ells us diuen les seues declaracions, que tenen, són amics d'ells. Són partidaris del Partit Popular i esta és la guerra judicial que funciona, pues, molt, molt bé per al Partit Popular, invisibilitzant totes les seues barbaritats i corrupteles.
Marisa Saavedra, espero que puc vindre un altre dia i contar-ne dels que fan, perquè al final se passen tot el rato defenent-se d'acusacions que van sempre en la mateixa direcció. Moltes gràcies per haver estat així. Espero que torni a vindre i puguem parlar i abordar tots aquells temes que aconseguixen en el Congrés, que és de lo que se tracta.
Molt bé, moltes gràcies i espero que siga pront. Adeu.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Maria, no vull despedir-me sense tornar a recordar-li als nostres oients que el Centro Médico de Reconocimiento de Conductores y Cazadores de Vila-real està obert al públic. El fet de que s'hagi tirat l'estadi de la ceràmica no vol dir que este centre no estigui obert, com ha estat des de fa 30 anys darrere, obert a vostès per a donar-li serveis. Que este centre el trobaran al carrer Almassola número 11. I si volen cridar per telèfon, només tenen que cridar al telèfon 964 526 232, i els atendran com sempre, com cada dia, perquè ells continuen oberts. Fins demà. Demà es tornem a retrobar a les 12, així, 2 horetes en tots vostès.